Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Està en marxa una nova campanya mundial a través de les xarxes socials amb l'objectiu de promoure la importància de la cura de les persones víctimes del tràfic d'éssers humans, supervivents i en risc. Tots ens hi podem unir. Promou aquesta iniciativa Talita Kum, una xarxa internacional de vida consagrada contra aquesta perversió, el tràfic de persones. És des del seu fort compromís per erradicar la pràctica i també pensant en el Dia Mundial contra el Tràfic de Persones fixat per l'ONU per a divendres de la setmana vinent, per al 30 de juliol. Invita tothom, persones anònimes, periodistes, associacions, organitzacions no governamentals i socis, a compartir una història de cura, de tractament a persones que han patit aquest tràfic en les seves xarxes socials i acompanyada pel hashtag Care Against Trafficking. És una iniciativa davant la qual no podem quedar indiferents. És una participació gratuïta que ajuda a conscienciar contra aquesta xacra de la qual el Papa Francesc parla sovint. El tràfic de persones és, a totes llums, inadmissible. Avui, després del nostre habitual informatiu, dedicarem la taula d'anàlisi al recent pronunciament del Tribunal Constitucional sobre el primer estat d'alarma d'aquesta pandèmia. És un fet que destapa el paper, moltes vegades complicat, d'aquest tribunal. En parlarem amb el professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc, i amb l'advocat i exdiputat Toni Picó. I després a l'entrevista analitzarem també el que ha estat en les últimes hores una nova entrada de centenars de persones migrants a Melilla des del Marroc. Àngel Miret, col·laborador de Ràdio Estel i advocat expert en temes de migracions, ens en parlarà. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Ens posem en marxa. Passen gairebé 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha autoritzat la pròrroga de 7 dies en el toc de queda que havia demanat el govern per a 165 municipis. La pròrroga entrarà en vigor demà a les 12 de la nit i serà cada dia de la propera setmana de la 1 a les 6 del matí. En relació amb el que és vigent ara, la mesura afectarà 4 municipis més, tot i que la llista canvia. N'hi ha 16 que deixen de ser-hi i, en canvi, 20 poblacions són noves en aquesta llista, amb toc de queda, com dèiem, a partir de la mitjanit de demà. A més, el govern, en una compareixença aquest migdia, ha avançat que el límit de les reunions i l'horari de tancament d'activitats a 1:45 de la nit es mantindran tot l'estiu. Ho ha explicat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja. Els jutges consideren que no hi ha dubte que la situació és de risc imminent greu per malaltia transmissible, especialment tenint en compte la variant Delta. En aquesta compareixença, on ha estat també el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, acompanyat pel d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'han fet noves crides a la prudència. Ara mateix als hospitals catalans hi ha 1.938 pacients Covid, 66 més dels que es van notificar ahir dimecres. Per trobar un nombre més alt, cal recular 5 mesos justos fins al 22 de febrer. En les últimes 24 hores també ha crescut el nombre de malalts crítics a les unitats de cures intensives. N'hi ha 36 més i ja en són 440. El Tribunal de Comptes estudia si accepta l'aval de l'Institut Català de Finances o si embarga els excàrrecs, obligats a pagar una quantitat total entre tots de 5.400.000 euros. Aquesta nit s'ha acabat el termini que tenien aquests 34 excàrrecs del govern. És una fiança que s'ha de pagar de manera solidària entre tots els encausats. Dos dels excàrrecs, segons hem sabut avui, han dipositat els diners de la fiança i dos més han presentat els seus béns com a aval. La gran majoria, però, s'han acollit al fons de la Generalitat, avalat, com dèiem, per l'Institut Català de Finances. El procés d'embargament no ha començat en cap cas i, segons fonts del mateix Tribunal de Comptes, s'aturaria si els encausats presentessin els diners de la fiança o un aval que es consideri vàlid. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit passada a Sabadell un home que hauria assassinat la seva parella trobada morta amb signes de violència. L'home, d'uns 60 anys, es va presentar a la comissaria de la capital vallesana cap a 11:45 de la nit i va explicar que havia matat la seva parella. Agents de la policia catalana es van desplaçar al domicili amb un metge forense i van trobar-hi la dona morta. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació. D'altra banda, també és notícia, tristament, que aquesta nit una altra dona ha mort víctima de la violència masclista. Ha estat, en aquest cas, a la població madrilenya de Pozuelo de Alarcón. I ara, en plana cultural, us expliquem que Joan Pera es posa en la pell d'un poca traça. Interpreta, acompanyat de David Olivares, Alguns neixen estrellats, títol d'una obra escrita per ell mateix. Serà al Teatre Condal de Barcelona on es podrà veure aquesta posada en escena, un espectacle que és per riure i que es podrà veure, com dèiem, fins al dia 8 d'agost. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Temperatures molt altes les que hem tingut avui. 39 de màxima a Súria, a la comarca del Bages, 39 a Sant Feliu de Codines o 38 a les Borges Blanques. Unes temperatures que demà seran tan altes com les d'avui o fins i tot una mica més. Per tant, demà no seré d'estranyar que en algun punt de l'interior del país s'arribés als 40 graus. Demà màximes en general de 35 a 40 graus, ben bé 39-40. A la costa entre els 30 i els 34 graus, amb molta humitat i, per tant, amb molta xafogó. Aquesta tarda, 4 núvols poc importants cap a les comarques del Pirineu i de cara als propers dies la mateixa situació. Demà arribem al màxim d'aquestes altes, altíssimes temperatures que afluixaran, per sort, una mica de cara al cap de setmana, però continuarà fent molta calor.
Gràcies, Jordi. Completem el nostre resum informatiu explicant-vos que Mans Unides ha arribat a un acord amb la patronal catalana Foment del Treball per posar en marxa diferents iniciatives en el món de l'empresa i d'economia solidària. És una de les notícies religioses que us destaquem i també us anunciem que la Basílica de Santa Maria del Mar es troba, acollirà demà al vespre una celebració eucarística presidida pel cardenal Joan Josep Omella amb motiu de l'inici de les celebracions de l'any ignasià a Catalunya. Dissabte 31 de juliol, al Santuari de la Cova Sant Ignasi de Manresa, es farà la inauguració dels mosaics de l'artista Marco Rubnik i l'obertura de la porta d'aquest any jubilar. Recordem que el 20 de maig passat va començar a Pamplona Ignatius 500, l'any ignasià que commemora el 5è centenari de la conversió d'Ignasi de Loyola. Els propers mesos també serà aquest 5è centenari, però de l'arribada del fundador de la Companyia de Jesús a Manresa.
Ràdio Estel.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
De dilluns a divendres a 14:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 14:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
D'anàlisi.
3 minuts i mig i serà un quart de 7. El recent pronunciament del Tribunal Constitucional sobre el primer estat d'alarma d'aquesta pandèmia, en què declara contrari a la Carta Magna al confinament sota aquest paraigua legal i alguns altres punts del decret, ha sacsejat aquests dies els àmbits judicial, polític i social. En un veredicte marcat per la divisió 6 contra 5, l'alt tribunal diu que mesures com ara la prohibició de sortir de casa són legals, però sota un estat d'excepció, que és l'esglaó superior dins el terreny de suspensió de drets prevista en l'actual ordenament jurídic espanyol. A més, l'estat d'excepció ha de ser aprovat pel Parlament, pel poder legislatiu, en aquest cas el Congrés i el Senat, i a proposta de l'executiu, a diferència del d'alarma, que inicialment és el govern qui el determina. Així es resolia un recurs presentat per Vox. La declaració d'inconstitucionalitat no generarà responsabilitat patrimonial per a l'Estat, per l'activitat d'empreses i comerços que es va haver d'aturar, però sí que podrà reclamar-se la devolució de les sancions imposades a particulars per haver trencat el confinament. Això, però, no està tan clar com hem sabut aquests últims dies. Sens dubte, el veredicte marca una línia d'actuació per al futur, ja que el govern espanyol hauria d'anar al Congrés quan es plantegi en algun moment un confinament general, perquè caldrà fer-ho perquè s'ha de demanar l'estat d'excepció d'acord amb aquesta doctrina del Constitucional. Concretament, el Tribunal anul·la els apartats 1, 3 i 5 de l'article 7 del decret acordat el 14 de març de l'any passat en un Consell de Ministres extraordinari, si us recordeu. El primer regulava el confinament amb la restricció de la capacitat de moviment dels ciutadans. El tercer punt prohibia la circulació de vehicles, excepte per als casos necessaris. I el cinquè facultava fins i tot el Ministeri de l'Interior per tallar carreteres per raons de salut pública. De fet, no es qüestionen les mesures, sinó el paraigua legal, com dèiem, que hauria de ser, segons el Tribunal Constitucional, l'estat d'excepció. I comentem aquest tema avui amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Senyor Pérez Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès ja en la recta final, com es pot imaginar, d'aquesta temporada, avui penúltima edició del Mirador de l'Actualitat. Tot bé? Com està?
Doncs bé, però vull dir, ja molta calor i molt cansament, oi?
Sí, i tant, sens dubte que sí. També tenim amb nosaltres Toni Picó, advocat i exdiputat. Bona tarda, senyor Picó.
Bona tarda, Ignasi.
Com anem?
Esperant vacances.
Esperant vacances, que ja toca, les faran a l'agost, uns dies almenys.
Jo sempre soc d'aquelles persones que m'agradaria no fer vacances a l'agost, però pel treball doncs sempre toca fer-les a l'agost.
Exacte. Quan...
No, l'important és prendre, no, uns temps, uns dies de relaxació mental i física, no?, a fer coses diferents, i per tant, doncs, si t'ha fet les a l'agost, benvingut sigui.
Sí, com que vostè, per exemple, ara com a advocat treballa en activitats econòmiques i socials amb molt de múscul, doncs sempre l'agost és el més fluix i, per tant, és quan es fa vacances, oi, suposo?
Exacte.
I també li passa el mateix a Joan Lluís Pérez Francesc, que treballa en el món acadèmic principalment, i també l'agost és el temps inhàbil, oi?
Efectivament, és quan pots estar una mica tranquil, per dir-ho així, no? Que no t'atabola la gent i que pots dedicar-te pues, a desconnectar una mica.
Bé, què pensen d'aquest pronunciament del Tribunal Constitucional que d'alguna manera destapa el poder, si em permeten dir-ho així, tot i que és una instància peculiar, perquè no és ben bé judicial, però sí que és una instància que pot generar jurisprudència i doctrina judicial, no? Per tant, aquí se li diu al govern d'Espanya, aquest i els futurs, que si s'ha de confinar la població espanyola en general, com es va fer el març i l'abril de l'any passat, ha de ser sota un estat d'excepció. Per tant, mesures més, un paraigua legal més dur que no pas el que es va aplicar l'any passat.
Doncs, bueno, no sé si començar jo mateix.
Sí, si vol, vostè mateix, i després el senyor Picó, endavant.
Sí, doncs gràcies. La veritat és que és una decisió, per mi, una mica contradictòria. I què vull dir amb això? Doncs que si llegim la Constitució i la Llei Orgànica, no, que és de l'any 81, hem de tenir en compte també les dates de totes aquestes normes, és clar, la regulació una mica de situacions com una pandèmia textualment doncs, surt en la llei que regula i que s'hauria de doncs, tractar a través d'un estat d'alarma, no? Per tant, una qüestió sanitària entre una qüestió sanitària i una qüestió d'ordre públic. L'estat d'excepció, d'altra banda, és directament una qüestió d'ordre públic, no? Aleshores, el tema és en quin marc mental ens volem moure, no? Si ens volem moure en l'ordre públic o bé en una qüestió pues, que és excepcional i que afecta doncs, a qüestions més relacionades amb el món sanitari, no? D'altra banda, com que tampoc s'ha fet, ni jo crec que està en l'agenda política, reformar la llei de sanitat, no? Estatal, que seria, diguem-ne, el que ens homologaria als estats europeus, doncs aleshores tota l'argumentació se'n va cap a l'ordre públic. No? I després tenim que la discussió sobre el tema de l'afectació o limitació o suspensió de drets, doncs clar, té elements molt, molt fins, no?, per establir una diferència entre limitació, afectació, suspensió, no? I, bueno, aleshores, es vesteix com de visió garantista dient que la base jurídica, no?, que permet aquesta regulació seria l'estat d'excepció, no? Però, esclar, l'estat d'excepció bueno, és un estat que, en pura lògica, sembla que és semblaria el més coherent, però clar, és que diu textualment la llei reguladora que fa referència a una alteració de l'ordre públic. Jo penso que la pandèmia no hi va haver cap alteració de l'ordre públic. Bueno, és el tema de discussió on el Tribunal Constitucional es divideix i uns pensen que això que ens va passar, diríem, en el primer confinament era una qüestió doncs, més sanitària relacionada amb una pandèmia i els que posen l'èmfasi en l'ordre públic, no? I triomfa aquesta perspectiva de l'ordre públic.
Però ai, havia de prendre una resolució al Tribunal Constitucional després d'un recurs que, agradi o no, el presenta Vox, un partit d'extrema dreta, però que va poder-ho fer legalment, perquè em sembla que per nombre de diputats ho va poder fer.
Ho pot fer, sí.
I això és el que va passar, que es va resoldre d'aquesta manera.
Sí, però bueno, no vull allargar-me, però el que sí que jo posaria èmfasi és en que, com heu dit a la presentació, sí, es parteix d'unes conseqüències i aleshores en aquestes conseqüències s'ha de buscar un supòsit que les garanteixi, que les protegeixi, no? Un cop ja han passat unes coses a la vida real. És a dir, es fa un relat que potser no es comparteix entre un sector i l'altre del tribunal, no? Perquè per uns és una suspensió, per tant necessitem estat d'excepció, per a altres el que es va fer no era una suspensió, per tant amb l'estat d'alarma ja és suficient. no? Mm-hmm. És una mica això.
Clar, la qüestió és què pot fer canviar en el futur. Esperem que no ens hi tornem a trobar, almenys amb aquesta pandèmia, però si hi ha futures situacions semblants. En tot cas, això ja ho veurem. Sí, senyor Picó, vostè què pensa d'aquest pronunciament?
Això és entre doctrina, per tant, en qualsevol cas, si ens trobem, Déu no vulgui, en una situació semblant, no?, o igual, doncs hi haurà un pronunciament per part del Tribunal Constitucional al respecte i s'ha de tenir en compte, en qualsevol cas, per prendre mesures, no?, davant d'aquestes situacions. Jo crec que ha pesat més la segona excepció que em parlava en Pere Francesc, no?, que és la suspensió versus limitació de drets, en aquest sentit, no? Mm-hmm. Home, això ens ho podem prendre amb una posició garantista, no?, des de la ciutadania, o nosaltres com a ciutadans, en qualsevol cas, el que volem és que els nostres drets estiguin suficientment garantits, i en el cas doncs que hi hagi aquesta suspensió o limitació de drets, es prenguin les mesures de la forma que dicta doncs la normativa que ens hem donat tots plegats, no? Per tant, crec que potser ha passat més que pròpiament el fet, no?, de que estàvem pensat l'estat d'alarma no tan... Bueno, ja estava per pandèmies, entre altres coses, i l'estat d'excepció, doncs, per situacions d'ordre públic. Jo penso que ha pesat més en el tribunal, en aquesta divisió del tribunal 5-6, doncs el que s'havia entès si era una suspensió o era una limitació. Una suspensió és molt més important que una limitació de drets, i per tant no s'entén per part del tribunal, majoritàriament per part del tribunal, que s'ha de prendre doncs, en base a un supòsit amb molta més força com és l'estat d'excepció i no l'estat d'alarma. No?
En tot cas, el Tribunal Constitucional fa aquest pronunciament i aquí hem d'aclarir que tècnicament no afecta una cosa que ja ha passat, com van ser aquelles setmanes d'estat d'alarma en confinament general, i a més tampoc se censura políticament el que va fer el govern, no se'l compromet, tot i que el tema de les multes no està clar, eh? Les que no es van pagar no s'hauran de pagar, però sobre les que s'han pagat, aquest és un altre tema que interessa molt als ciutadans, bueno, tot i que s'han pagat molt poques també, es diu.
S'han pagat molt poques i les que s'han pagat ja estan recorregudes també en aquests supòsits, jo entenc, no? En qualsevol cas és el que tu dius. Quan entrem en aquestes derives, no?, de crítica al govern i de crítica del govern al poder, al Tribunal Constitucional, no vull dir al Poder Judicial, però sí al Tribunal Constitucional, jo penso que entrem en una crisi important institucional i crec que mai és bona. Ho hem comentat moltes vegades.
Sí, entrem en la dinàmica de la judicialització, en definitiva. Clar, aquest és un problema, també.
En la judicialització de la política i el contrari, no?, en la política de la judicialització. No?
Politització de la justícia, podríem dir, en aquest cas.
Per les dues bandes, no?
Sí, sí.
I crec que al Poder Judicial li correspon fer les interpretacions, en aquest cas, de la Constitució, del Tribunal Constitucional, i al govern el que li toca, doncs, és governar, no? Per tant, cadascú ha de fer el seu treball i aquelles tensions que puguin existir entre els diferents poders que conformen l'Estat, doncs s'ha de trobar vies que no són pròpiament de fer declaracions a través de diaris o fer sentències que es puguin entendre polititzades, no? Per tant, jo crec que no és bo que caiguem en aquestes crítiques entre poders importants com són l'executiu i són el poder judicial.
Clar, això és un exemple, senyor Pere Francesc, sí, anava a afegir, sí, alguna cosa.
No, jo voldria afegir que, esclar, vulguis o no, sí que deslegitima d'alguna manera el govern, no?, el govern espanyol, no?, perquè havia dictat doncs unes mesures i aquestes mesures es consideren constitucionals. Bueno, doncs això és un òrgano que diuen, no?, important al govern, no?, per dir que també hem de tenir en compte aquest aspecte. I, d'altra banda, la divisió que hi ha hagut en un òrgan que té, malgrat que estic d'acord de que les institucions s'han de respectar i profundament estic d'acord amb això, el Tribunal Constitucional, pues, què li passa? Pues que té una part dels seus membres que s'han de renovar ja fa temps, no? I bueno, tot plegat, no penso que sigui una situació prudent ni una situació de... per dir-ho així, respecte important a les institucions, perquè unes es considera que han actuat malament i les altres no estan en la plenitud de les seves funcions. Per tant, bueno, és una situació manifestament millorable tot plegat, no?
Mm-hmm.
I,
sí.
I si em permet, jo és que el que voldria també ampliar el focus sobre, de cara al futur, no? Pensar una mica si alguna altra vegada s'han de fer mesures d'aquest tipus. Hem de recordar que a Europa no s'han utilitzat, en el nostre entorn, dels països del nostre entorn, no s'han utilitzat aquestes mesures excepcionals.
Aquests paraigües d'estat d'excepció o similars.
No, no, o sigui, això és una cosa molt, de, molt, molt ibèric, diríem, no?
Uh-huh.
Només Espanya i Portugal han utilitzat mesures similars com aquest paraigües. És a dir, i Espanya, i també Catalunya, com ara mateix està aplicant a nivell autonòmic, doncs tenim unes lleis de sanitat. I aquestes lleis de sanitat, el que s'hauria de fer, penso jo, és modificar-les, adaptar-les a partir de totes les mesures que ja s'ha vist que potser no estan ben fetes, etc. És a dir, es pot, a través de la llei de sanitat, es pot fer un confinament. El que passa que després els jutges te l'han de validar si ets el govern. Bueno, però aquestes són les regles de joc.
Sí, sí.
I aleshores ens volem, com a tota Europa, en un tema estrictament sanitari. No, o sigui, seria una vergonya, de veritat, jo crec, a nivell europeu, que es declarés per una pandèmia l'estat d'excepció.
Clar,
o sigui,
clar.
És que això és com si tornéssim al franquisme.
Sí, sí. Convertim el virus, que és un problema sanitari, en una mena d'agressor, no?, extern, com si fos un... com si fos un exèrcit estranger que ens envaeix, per entendre'ns.
Exacte, no? La invasió aquí dels virus, no?, com si fos una pel·lícula de terror.
Sí, interessant això que diu vostè. Per exemple, la Itàlia, que va ser el primer país europeu que va fer un confinament general, ho va fer, doncs, per situació excepcional, de força major, sense cap mesura... cap paraigua d'estat d'alarma, per entendre'ns,
sí,
o similar.
I aquí, perdó, es declara l'estat d'alarma i comencen a aparèixer militars.
Sí, sí, a les rodes de premsa, recordem.
També una confusió mental que portem importantíssima.
Sí, sí. Bé, senyors,
això,
sí, Toni Picó.
La comunicació per part del govern, no?, en certa forma.
Sí.
Jo estic totalment d'acord, Vull dir, això... De fet, doncs, moltes vegades per part de l'oposició s'està reclamant al govern que el que s'ha de fer és modificar les lleis sanitàries, no?, per tal de no arribar a aquests extrems o de no haver d'utilitzar mesures, no?, que signifiquin, doncs, pronunciaments molt més elevats que no simplement l'utilització de les lleis sanitàries, que poden ser molt més efectives i molt més clares des del punt de vista jurídic, fins i tot. No?
Sí, sí.
Bé, avui amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, i amb l'advocat i exdiputat Toni Picó parlem d'aquest recent pronunciament del Tribunal Constitucional sobre el primer estat d'alarma com un exemple d'una dinàmica que es repeteix potser massa en l'actual democràcia a Espanya, és a dir, la possibilitat que un tribunal com el Constitucional modifiqui lleis. Ho sabem prou des de l'any 2010 amb l'Estatut, però també n'hi ha hagut altres amb canvis o declaracions parcials d'inconstitucionalitat. En els ciutadans hi ha una sensació molt estesa que sembla que ens governi, no?, aquest tribunal. No sé si vostès estan d'acord amb això o si hi ha possibilitat de fer algun canvi legal que això ho moduli o ho aclareixi, que no és així, que no hauria de ser així, vaja.
Sí, això dic, Nasi. O sigui, quan s'ha acabat l'estat d'alarma i s'ha donat a les comunitats autònomes el poder de prendre les mesures adequades a la situació, doncs en la mateixa llei que es va fer això, el govern va proposar a la redacció, doncs, que s'havia de passar pel Tribunal Superior de Justícia, no?
Sí, sí.
Perquè de cada comunitat autònoma, per avalar aquestes mesures preses per cada comunitat autònoma. I que, en tot cas, a més, el Tribunal Suprem podria tenir el poder unificador a les diferents interpretacions que poguessin fer els tribunals de justícia, superiors de justícia de cada comunitat autònoma. Per tant, aquesta retroalimentació, no?, en aquest sentit, és mútua. És mútua. I jo crec que no és positiva. No crec que sigui positiva. El govern li torna a governar, i al poder judicial li toca manifestar-se en aquelles ocasions que es considera que és necessari per a interpretació de la llei en el poder judicial i al Tribunal Constitucional en la Constitució.
Sí, senyor Pérez Francesc.
Jo penso que això estic totalment d'acord. I, a veure, el govern el que ha de fer és governar, òbviament, i els jutges, aquí és on estem una mica, quin és el paper dels jutges? Pues és un poder de fiscalització, no és un poder actiu, no? És un poder de control, diguem-ne, no? I, per tant, clar, algú ha dit en plan de broma, no? Si els jutges o, en aquest cas, el Tribunal Constitucional manegen molt, ja diguéssim tot el que hem de fer, perquè tot va parar als jutges, doncs ja, perquè no escollim els jutges directament, no? I no cal escollir un govern, diríem, no?
Clar.
Perquè ja, aleshores, el jutge seria un poder polític. No?
De fet, els jutges se sotmeten als canvis que pot elaborar el legislador, és a dir, que el qui elabora les lleis és el poder sobirà, el Parlament.
Clar, exacte. Que passa que també hem de...
Els jutges la fan complir, en tot cas.
Clar, una cosa és interpretar la llei i una altra cosa és que quan la interpretes, doncs, potser fiques cullerada, també, no?
Clar, aquest és el problema, quan a vegades s'interpreta una decisió judicial com un, com diu vostè, fica cullerada.
Clar, no, vinga, i de pas, no, pues, aleshores això s'ha d'interpretar així. I clar, aleshores pot ser això també, que no, hi hagi una mica d'activisme.
És manifestament millorable, com deia l'exemple Pérez Francesc, és manifestament millorable la situació entre l'executiu i el poder judicial, i fins i tot la renovació de tots aquells càrrecs del poder judicial que fa anys que estan pendents.
Sí, dona. Jo el que veig també com molt important és que la ciutadania hauria de ser conscient de que complir la Constitució és també renovar els òrgans quan toca. I que, per tant, és una manca de respecte a la mateixa ciutadania i, per tant, no ens podem omplir la boca de dir que estem complint la Constitució i som constitucionalistes i no ajudar a renovar els òrgans constitucionals. Per part de tots, jo crec que això és molt més greu del que sembla, perquè afecta a la qualitat de les institucions.
Parla d'òrgans judicials, pot parlar de molts altres òrgans que també depenen de decisions polítiques en el seu nomenament, no?
Exacte.
I n'hi ha molts.
N'hi ha molts a Espanya i a Catalunya, eh?
Exacte.
O sigui, jo crec que això també és important tenir-ho en compte.
Doncs sí. Bé. No? Sí, tenia en compte que efectivament en un sistema de separació de poders potser cal evitar aquesta sensació ciutadana, com dèiem, no? que ens governa un tribunal i no un govern, que és el que hauria
sí,
de ser.
Jo crec que això és bastant millorable, efectivament.
Doncs a veure si es pot millorar, perquè precisament si alguna cosa no funciona, les lleis les pot canviar a instàncies del govern, moltes vegades al poder legislatiu. Bé, senyors, ho hem de deixar, però molt agraïts per la seva reflexió que han proposat avui en relació amb aquest pronunciament del Tribunal Constitucional sobre l'estat d'alarma. Evidentment, de la pandèmia el que més ens preocupa és la situació d'aquest moment i, sobretot, reforcem les crides a la prudència. Per tant, bon estiu amb tranquil·litat i amb prudència sanitària.
Efectivament.
Bon estiu.
Bon estiu i bones vacances, si podeu fer, també.
Exacte. Adéu-siau, Toni Picó, Joan Lluís Pérez Francesc. Fins una altra. Fins aviat. Adéu-siau.
Bona tarda. Fins la tornada.
Bona tarda. Adéu.
Passen 2 minuts i mig de 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Passen 5 minuts i mig de 6:45. S'ha produït en les últimes hores una nova entrada de centenars de persones a Melilla des del Marroc. Uns 240 migrants, concretament d'origen subsaharià, han saltat la tanca fronterera d'aquesta ciutat autònoma a primera hora d'aquest matí. Alguns han quedat ferits en aquesta acció per haver entrat en territori europeu. També tres agents de la Guàrdia Civil sembla que han resultat ferits lleus mentre intentaven frenar aquesta entrada de persones. De moment, els estan atenent al centre d'estada temporal d'immigrants, on ja hi ha un centenar de persones que hi van arribar la setmana passada. La d'avui seria l'arribada més nombrosa dels últims mesos per aquest punt. En tot cas, estaria lluny de l'entrada d'unes 10.000 persones al maig, a principis de maig, a Ceuta. Aleshores, l'acció la van protagonitzar sobretot joves marroquins i es va atribuir a una crisi diplomàtica entre Espanya i el Marroc. Segons ha informat la delegació del govern espanyol a Melilla, els migrants passaran la quarantena a les dependències que s'han habilitat a l'interior d'aquest centre d'estada temporal d'immigrants. També han explicat que aquest salt a la tanca es produeix en un moment que el perímetre fronterer estava reforçat amb més agents a causa d'altres intents d'entrada que hi havia hagut en les últimes 48 hores. Volem valorar i comentar aquesta notícia avui amb Àngel Miret, col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel des de fa molts anys i advocat expert en temes d'immigració. En el penúltim dia de la temporada també el volem saludar. Senyor Àngel Miret, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Doncs bé, home, com sempre aquestes notícies et tornen a situar en un context, diguem-ne, de crisi internacional, no solament en la península ibèrica, en relació al nord d'Àfrica, sinó en general tots els processos migratoris. Recordeu els drames també de Llatinoamèrica cap al nord, passant per Mèxic, passant per Estats Units, les fronteres tancades, el sud-est asiàtic i sobretot els grans corrents horitzontals a l'Àfrica, que a vegades ens n'oblidem. Sí. Allò de que sembla que tot va de sud a nord i certament hi ha una forta corrent migratòria en aquest sentit, però també hi ha fortíssimes corrents migratòries en horitzontal. Són precisament els països pobres també els que donen acolliment a persones d'altres països, a vegades tan pobres com ells mateixos.
Efectivament, és una solidaritat entre iguals, però en una situació molt, molt dolenta. Quin missatge creu que ofereix aquesta nova entrada d'immigrants a Melilla sobre les migracions? En la línia del que vostè deia, a nivell internacional, és un problema europeu, en aquest cas, a més a més.
Mira, és un problema de pobresa. O sigui, no hi ha volta de full. Ningú sap quina és la solució, però sí que sabem l'origen del problema. Això ja passa també amb algunes malalties que avui per avui encara no es poden curar, que se sap com es generen, però no se sap com guarir-les. La pobresa. És a dir, els que des d'aquí coneixem una mica la història del país sabem que hi ha hagut fortíssimes migracions, d'espanyols en èpoques de pobresa cap al centre d'Europa, cap a Suïssa, cap a França, cap a Alemanya i anteriorment cap a Latinoamèrica, Argentina, etc. Per què? Perquè aquí no hi havia feina, perquè aquí hi havia pobresa, perquè aquí no hi havia oportunitats, perquè no hi havia possibilitats d'ascens socials, de formació, etc. Doncs estem exactament amb el mateix tema en aquest moment, amb aquests països de Latinoamèrica, d'Àfrica i d'una part de l'Àsia, on les persones, en no veure un futur, doncs decideixen embolicar-se la manta al cap i buscar aquest futur, perquè veuen que allà on viuen no el tenen ni el tindran mai. Jo penso moltes vegades quin nivell de desesperació ha d'haver-hi quan tots coneixem el que estimen les mares als fills. Tots ho sabem.
I
quan veig aquelles mares pujades amb aquells vaixells inestables, amb criatures a vegades que encara prenen el pit, amb nens de menys de 10 anys, i els veig amb les mares, puc arribar, no a entendre, però sí a mirar d'empatitzar amb aquestes dones el seu nivell de desesperació perquè decideixin carregar amb aquestes criatures i embolicar-se en una aventura que té una sortida molt i molt complexa, molt i molt dificultosa.
Sí, sí.
Per tant, torno a l'origen, és un problema de pobresa, és un problema de desigualtat, és un problema de violència també i de guerres, i fins que aquest context internacional no resolgui, inevitablement hi haurà migracions, com n'hi ha hagut sempre a la història de la humanitat.
Sí, sempre n'hi ha hagut. El problema és quan aquestes migracions doncs, es fan grans, no? I com es diu vulgarment, la bola es fa més grossa. La situació actual pot propiciar nous intents massius, com el d'ara fa 3 mesos a Ceuta, on van arribar a entrar 10.000 persones?
Oh, i tant, perquè és un dels mecanismes d'accés. Naturalment, o sigui, ara el moment en què al nord d'Àfrica hi ha uns punts que són Unió Europea, que en aquest cas seria Ceuta i Melilla, i per tant l'accés en aquestes ciutats vol dir accés a Europa, encara que geogràficament no sigui així, davant del risc del mar, davant del risc de l'ofegament, doncs és més probable llançar-se a la desesperada, perquè si ho fan centenars o milers de persones, com tu ara apuntaves, naturalment és impossible fer una retenció massiva d'aquestes persones. I recordeu que en el moment que posen peu a territori, en aquest cas espanyol, d'aquestes dues ciutats, els marroquins sí que són immediatament retornats al seu país, perquè han conveni en aquest sentit entre la reina d'Espanya i el Marroc, però els saharians, que és el col·lectiu al que avui et referies, doncs naturalment entrem ja en un procés en el qual poden demanar el refugi, vol dir que no es determina només una migració econòmica, sinó que poden al·legar que estan perseguits per raons polítiques, ideològiques, religioses, de gènere, etc.
Tenen més possibilitat de quedar-se, en definitiva.
Exacte, i a partir d'aquest moment entren en un espai controlat per les convencions dels drets humans i, per tant, no poden ser expulsats si no és a través de tot un mecanisme de prou complexitat.
Sí, avui amb Àngel Miret, advocat expert en temes de migracions, hem analitzat aquesta nova entrada a Melilla i, sobretot, el problema que mostra, ja ens ho ha dit ell, és un problema de pobresa molt estesa. No és allò de dir pobresa d'un país o d'una zona concreta del món. Bé, i finalment, ja ha dit vostè, per acabar, que no hi ha solució visible o no sabem quina és. Què es pot fer, però, a nivell internacional? Potser més mediació i més treballs per acabar les guerres de molts d'aquests països africans.
Però és que aquí quasi bé, Ignasi, hauríem de posar com a solució un programa mundial en la qual, diguem-ne, tots els estats del món i principalment els estats que disposen de més recursos, per tant, els nord-americans, australians, canadencs, europeus, o sigui, es posessin en un grandíssim programa de reconstrucció, no solament d'aturament de la violència, que també faria falta fer-ho, sinó a través d'un enorme programa de reconstrucció per tal que aquestes ofensives diferències que en aquest moment hi ha entre aquests països rics o semirics, com podria ser el nostre, sí, i aquests països pobres o terriblement pobres, terriblement deixats, es poguessin equilibrar de forma que la gent, que això és el normal, no volen marxar de casa seva. O sigui, la major part de gent, de catalans que vivim aquí a Catalunya, la majoria, no diré tots, tenim certa vocació de quedar-nos aquí.
Clar, clar.
En un moment donat, clar,
a tothom li agrada viure allà on es troba o allà on ha nascut, on la seva terra, vaja, sí.
En un context en el qual et trobes en les teves, la teva llengua, les teves costums, la família, els amics amb els que t'has criat, etcètera. Això és el normal.
I tant.
I per tant, que aquesta gent, quan marxen, torno a dir, no ho fan per gust, sinó per una imperiosa urgència de supervivència.
Ho hem de deixar aquí, però molt agraïts a Àngel Miret per aquesta col·laboració. Hem parlat de la realitat de les migracions, sempre complexa i sempre molt focalitzada en moments d'actualitat que en realitat mostren un problema molt de fons i molt complex. Senyor Àngel Miret, molt agraït per la col·laboració avui, altres dies de la temporada, i també aquesta col·laboració en el programa matinal. Bon estiu i fins una altra.
Molt bé, bon estiu a tots vosaltres, als vostres oients també. Adéu-siau.
I fins aquí el Mirador de l'Actualitat. Seguiu.